Doncs avui ens acompanya Lourdes Vidal, ella és directora de l'àrea del món àrab i mediterrani de l'Institut Europeu de la Mediterrània, professora del màster sobre el món àrab islàmic de la Universitat de Barcelona i també redactora en cap de la revista trimestral Afkar Ideas. Què tal, Lourdes, com estàs?
Molt bé,
gràcies. Gràcies per acompanyar Cugat.cat i dedicar-nos aquests minuts sobre aquesta xerrada del xoc de civilitzacions, 25 anys després, la conjura dels populismes i la islamofòbia, on ha fet vostè un repàs, ha anat enrere, i ens ha sorprès com aquestes teories i aquesta islamofòbia que és present avui dia, com s'han anat gestant anys enrere, però de totes maneres, li volia preguntar, com a ciutadans, nosaltres, el ciutadano de a pie, quin és el nostre paper per deixar d'alimentar aquesta construcció de l'enemic musulmà que ha anat sortint al llarg del seu discurs, aquest enemic que se'ns vol imposar? Nosaltres, com a ciutadans, com podem trencar amb aquest discurs?
D'entrada, jo crec que hem de ser molt més conscients del nostre paper a l'hora de sancionar o confirmar les decisions polítiques dels nostres governs. És a dir, hem de saber que, evidentment, moltes vegades no estem d'acord amb una determinada política, però sí que tenim capacitat per fer-ho saber, per manifestar-nos, per queixar-nos, no? A vegades no ho aconseguirem aturar, però sí que podem infligir certs canvis, no? El que no serveix de res és quedar-nos quiets i no qüestionar les decisions que després, a més, tenen efectes a curt, mig i llarg termini, no? Una de les coses que comentàvem abans durant la xerrada era precisament la dificultat de treballar en matèria de prevenció en el marc de la seguretat per part d'uns governs que tenen uns mandats curts de 4 anys, quan la prevenció, si ens parem a pensar, és una feina de dia a dia, és una feina de molta llarga aturada, de molt recorregut. És a dir, si nosaltres volem fer prevenció contra l'extremisme violent, no? I volem que els nostres joves siguin més resistents davant del possible atractiu que puguin tindre determinats moviments, no? Doncs el que hem de fer és treballar des de la base durant molt temps amb tots els joves, sense fer diferències, sense estigmatitzar, no? I fer-los més forts en la seva implicació cívica i en la seva implicació ciutadana, no? I això implica temps a llarg termini, no respostes a curt termini a les amenaces, a les percepcions i a les amenaces de seguretat, que és el que tenim nosaltres ara, no? Tenim un atemptat, una resposta, no? Resposta moltes vegades primer passa per ser una resposta bèl·lica i després passa per ser una resposta immediatament securitizada. No dic que potser aquestes respostes no siguin pertinents o no siguin necessàries, això cal valorar-ho, però segurament hi ha respostes que s'han de fer més a llarg termini i és el que nosaltres, els ciutadans, hem de demanar. Aquesta prevenció a llarg termini i també unes polítiques exteriors que siguin molt més coherents amb els nostres principis i valors ètics. És a dir, rebutjar els dobles rasers, rebutjar les hipocresies i ser molt conscients dels nostres interessos com a ciutadans, més enllà de com a estats.
Això em fa pensar, Lourdes, ara que ha comentat, de fer-li entendre als nostres polítics que hi ha coses que no ens agraden, que no vam sortir amb el no a la guerra i no se'ns va fer cas.
No, no, evidentment, és que moltes vegades no se'ns farà cas, això està clar, però sí que és veritat que dona una força moral posteriorment que provoca canvis. I el que sí que sabem és que el moviment del no a la guerra, tot i que en aquell moment no va ser escoltat, va ser una font de canvi, de transformació, que va generar unes dinàmiques socials molt interessants, també. Per tant, vull dir, sí que hem de fer aquesta labor de consciència. És a dir, per exemple, una de les coses que és curioses, hem vist, no? A Espanya, en els darrers anys, probablement, i també arran dels atemptats a Barcelona, hi ha hagut molt qüestionament sobre el fet de vendre armes a l'Aràbia Saudita i si l'Aràbia Saudita utilitza aquestes armes per després fer-les servir a la guerra del Iemen contra civils o si després aquestes armes circulen per grups de la regió, no? Però sobretot en la participació saudita a Iemen. Doncs bé, no hem aturat la venda d'armes a l'Aràbia Saudita i de fet l'última visita del rei del príncep hereu, perdó, no del rei, de Mohammed bin Salman, es va tancar també amb una sèrie de pactes, d'acords, per contractes de compra-venda d'armes. No? Evidentment, per a l'economia i per a la indústria armamentística espanyola és una fabulosa notícia. Però, per exemple, a diferència del que va passar a França, a Anglaterra o als Estats Units, on Mohammed bin Salman va ser rebut amb tots els honors i va haver una gran cobertura mediàtica, a Espanya, curiosament, la visita va passar pràcticament desapercebuda. És a dir, no van fer soroll, no va haver-hi gaire cobertura, es van fer molt poques coses. Per què? Perquè hi ha una opinió pública contrària i reticent a aquesta relació. Per tant, no vol dir que haguem aconseguit com a ciutadans res, però sí que d'entrada vol dir que el que nosaltres pensem i el que nosaltres percebem tampoc és innocu. I com a mínim ja ha forçat una actitud una mica més subtil amb la relació amb Aràbia Saudita. És poc, però per alguna cosa es comença. Vol dir que hem fet soroll i que s'ha sentit. No? Si aconseguíssim que això fos així, és a dir, si aconseguíssim que la propera gira de Mohammed bin Salman, per dir-te aquest com et podria dir altres, sigui més discreta també a França, també a Anglaterra, i que els líders polítics s'hagin d'amagar i s'avergonyeixin una mica, no? O hagin de justificar aquestes decisions, no? Tenint en compte, a més, que moltes vegades ens omplim la boca de la necessitat de defensar els valors democràtics, etc, etc, recolzar la democràcia, no sé què, com estem recolzant i donant facilitat amb un sistema autoritari, no? Per tant, sí que tenim algun efecte, petit, no? Però jo crec que això, és a dir, pel fet de que sigui petit no ens ha de fer desistir, no? I hem d'anar a aspirar a que sigui major. Jo crec que això és interessant i quan ho expliques, per exemple, a França o a Anglaterra, et diuen, caram, Déu-n'hi-do a Espanya la ciutadania com apreta, no? Quan dius, no, no, és que a Espanya la visita, a més es pot comparar, és molt interessant comparar portades a Le Monde i portades als diaris espanyols. I veuràs com n'hi ha ben poques, perquè aquí el soroll ja havia fet que aquesta relació fos d'alguna manera mal vista.
Canvio totalment de qüestió i segueixo amb aquesta frase, etiqueta, que ha anat sortint al llarg de la xerrada, no? D'aquesta construcció de l'enemic musulmà. I m'agradaria preguntar-li, Lourdes, perquè, clar, quin és el paper, ara em centro molt aquí, a casa nostra i a l'estat espanyol, el paper dels serveis d'intel·ligència en aquesta construcció de l'enemic musulmà, perquè a mi em fa pensar en el moment que van haver-hi els atemptats de Ripoll i quan va sortir que, diguéssim, que l'instigador d'aquests joves era un home que tenia contactes amb la policia, això fa pensar, no, l'opinió pública, com que afavoreix aquesta etiqueta de l'enemic, com dient, és que la policia, que tonta és, si ho tenien al davant i parlaven amb ell i els va enganyar.
Això és difícil d'enllaçar amb si diguem, els serveis d'intel·ligència generen o contribueixen a alimentar aquesta percepció. Jo crec que això és més que res té a veure amb les qüestions de gestió i de coordinació policial. Al final, els serveis d'intel·ligència i la recollida d'intel·ligència es fa amb informadors. És una manera clàssica, no? El problema és quan aquesta informació no flueix entre els diferents cossos de seguretat, en quan, diguem, hi ha bretxes, no? Aquest és el problema. En quan hi hagi més coordinació o més descoordinació, aquests cossos de seguretat hi ha buits entre ells pels quals hi ha informació que s'escapa. I això és el problema principal. Fins a quin punt el fet de que hi hagi un informador que hagi estat vinculat amb el terrorisme i tal... Bueno, també va passar en el cas de l'11M. Que hi havia un dels informadors, que era informador, el Rafa Suher, també era un informador que estava en el grup de l'11M. Per tant, això són coses que passen i són riscos que ells han de veure i han de valorar. No? Jo crec que aquí, des de la ciutadania, el que ens ha de preocupar i el que ens ha d'importar és que no hi hagi buits per on es puguin colar coses. Que això és important, i que hi hagi una bona interacció entre totes les administracions, entre tots els cossos policials, perquè la informació flueixi i la coordinació sigui el més efectiva possible. A partir d'aquí, perquè un dels grans riscos és la politització, la instrumentalització política. d'una qüestió tan delicada com el terrorisme, igual com la instrumentalització política, en aquest cas, dels musulmans.
I veu punt i final en aquesta desintegració, o li veu punt i final en aquest, acabar en aquesta visió de l'enemic musulmà, de la mateixa manera que parlava de que quan va caure la URSS i el comunisme es va buscar un altre enemic, i en aquest cas va ser el musulmà.
Ara, de moment...
Ho veu molt lluny, això? Vostè encara
ho veu, lluny.
Ho veu molt lluny.
És a dir, a veure... bàsicament, perquè depèn
pregunta...
de diverses coses, és a dir, depèn de diverses variables.
Sí.
Una és fins a quin punt serà convenient mantenir un enemic, no? I això és una qüestió. En segon lloc, fins a quin, és a dir, quan durarà el moviment jihadista, per dir-ho d'alguna manera, aquest moviment que terrorista que diguem que és una mateixa bèstia que es va, diguem, que va ressorgint amb diferents formes, no? Primer es deia Al-Qaeda, ara es deia Daesh. Bueno, quina serà la versió? Segurament hi haurà una tercera versió de tot això, no? I llavors serà molt difícil continuar. Per què? Perquè, bàsicament, per què dic que hi haurà una tercera versió? Perquè el que hem estat fent fins ara en matèria de política exterior i de lluita contra el terrorisme està alimentant encara més l'aparició d'una tercera bèstia, probablement, possiblement més grossa i pitjor, i no vull ser apocalíptica al final de los dies, però sí que és veritat que el que estem fent ara no em porta a pensar que les coses vagin a millor. Tot i això, sí que és veritat que des de l'àmbit social, per exemple, el fet que Barcelona tingui el primer pla municipal contra la islamofòbia i sigui la primera ciutat a tenir un pla municipal amb política, amb mesura política, és a dir, hi ha una política municipal contra la islamofòbia, ja t'està demostrant que hi ha una consciència, una acceptació del fenomen i unes ganes de combatre-hi. Llavors, doncs, per exemple, s'està treballant amb cossos de seguretat, s'està treballant moltíssim. També hem de dir, per exemple, després dels atemptats de Barcelona, davant d'aquest context tan terrible, no?, d'auge de la securitització, discursos populistes, racistes, islamofòbia, doncs la resposta ciutadana i institucional als atemptats de Barcelona va ser exemplar. És a dir, els musulmans catalans van sortir massivament al carrer, van dir això no en vam nosaltres, allò que sempre s'ha dit després de cada atemptat. Els musulmans no condenen, els musulmans no diuen, com si els musulmans fossin un tot. No, no són un tot, són persones, cadascú amb les seves circumstàncies. Però és veritat que les comunitats musulmanes, les diferents entitats i individus van sortir massivament al carrer. Alhora que el discurs institucional era, primer, la solidaritat amb les víctimes, segon, això no trencarà la nostra convivència. I aquest és un missatge molt important.
Però quina pena, vostè ho acaba de dir, van haver de sortir a dir que no anava amb ells, de la mateixa manera que ha dit que si un atac terrorista el fa un altre ciutat europeu, com ha posat l'exemple del cas de la illa d'Utoya, no haver-hi ningú que sortís a dir això no va amb mi, jo no vaig amb aquest noi i jo no penso en ell. En canvi, la comunitat musulmana va haver-se de justificar i de dir que no anava això amb ells. Vaja,
però
un apunt que veig aquí,
cas, exacte, efectivament...
Han de fer aquest esforç de
han de
sempre.
Fer aquest esforç, i això és una cosa que els estem demanant constantment. És a dir, que això és un dels grans errors. Quan parlem de comunitat musulmana, que és que no existeix. No hi ha una comunitat musulmana, no hi ha un ente viviente que és la comunitat. Hi ha persones més aviat mal estructurades i mal organitzades, no?, per poder-ne dir comunitat. Després, el fet que sortissin, jo crec que el fet que sortissin al carrer, que a més va ser una manera, va ser d'una manera molt espontània i molt... Jo crec que va ser algo que ells també van voler fer i que va ser una demostració de solidaritat, un acte de ciutadania. Perquè una de les coses que hem de fer és, hem d'esperar que es moguin. Clar que sí que hem d'esperar que es mobilitzin, però hem d'esperar que es mobilitzin com ho esperem de qualsevol altre ciutadà. No que es mobilitzen en tant que musulmans. Perquè aquesta és la gran paradoxa. Vale? És a dir, aquests musulmans, és a dir, el dia a dia, no els volem veure. És a dir, no volem que vagin vestits com a musulmans, perquè això molesta. De fet, en els estudis de l'islamofòbia, el tipus d'islamofòbia que més creix és l'islamofòbia de gènere. Perquè és molt visible una dona musulmana. I és discriminada com a dona i com a musulmana, dues vegades. I aquesta musulmanitat ens molesta quan vol resar, quan vol fer rituals al carrer, quan vol ser visible. En canvi, en el moment en què hi ha un atemptat, li diem a aquesta suposada comunitat que hem creat que no surti al carrer com a ciutadans, que surti al carrer per la seva identitat religiosa com a musulmans i que es manifestin com a musulmans. Aquí està el gran error. És a dir, jo crec que a Barcelona es van manifestar com a ciutadans i com a musulmans. I crec que aquí opera el canvi en relació amb altres països. És a dir, sí que van sortir dient no en el meu nom, però abans també van sortir dient no tenim por. També van sortir dient l'islam no és això, però també van sortir no tenim por. No? Perquè també es van sortir i es van considerar víctimes. No? I això és important. Jo crec que aquí hem fet un pas important, crec que hi ha hagut imatges d'un simbolisme molt gros i aquest és el punt positiu que també voldria dir, no? Que dintre de que es fan moltes coses malament, el poder de la ciutadania per marcar la diferència a la Rambla, si no m'equivoco, unes hores després de l'atemptat, va haver un grup racista que es va anar allà a dir musulmans fora, no sé què, i la gent del carrer van ser els que els van fer fora, els veïns de la Rambla. Això vol dir que el poder de la ciutadania, i quan la ciutadania marca, ni els mitjans de comunicació ni els poders polítics tenen tanta capacitat per desmarcar-se. És a dir, llavors, és aquest efecte de vasos comunicants. Per tant, hem intentat trencar el cercle.
I ja per acabar, Lourdes, i no marxem o no deixem de parlar d'aquests atemptats de Barcelona, perquè a mi hi ha una cosa que em va xocar, que és que, no sé si vostè ho va veure, que és aquella carta que va fer aquella educadora d'aquests nois de Ripoll, mig plorant, preguntant-se per què vosaltres, que teníeu un futur, que veníeu tan contents a l'institut, que éreu tan riallers i tan no? Que penses, ostres, no? No, que es preguntava tant i per què, i què hem fet malament nosaltres, si sempre estàvem al vostre costat pel que necessitéssiu. Clar, això em fa pensar, afavoreix aquest discurs que ha comentat vostè abans de que aquesta crítica a la multiculturalitat de no hi ha res a fer, aquí mira que els tenim...
No, jo crec que és molt interessant, és a dir, és molt interessant perquè vol dir que hi ha alguna cosa que passa. No vol dir que és que, clar, a veure, és tan inútil dir no hi ha res a fer com dir que bé que ho fem tot. Vull dir, brindis al sol tampoc serveixen per res. És evident que fem coses bé i que hi ha coses que no les fem malament. I una de les coses és el que dèiem, no? En el cas de Ripoll, segurament, bueno, doncs veurem els elements d'exclusió relatius. Després tot és relatiu. És a dir, l'escola és un espai que socialitza, però el dia després de l'escola obligatòria és quelcom que s'ha d'estudiar, què passa, els elements d'ascensor social. És a dir, aquests xavals, sí, han anat a l'escola, tenen feina, però tenen les feines a les quals aspiraven o somiaven quan eren petits? Potser somiaven ser astronautes i no soldadors. Han pogut accedir? Han tingut les oportunitats per accedir i fer realitat els seus somnis? Hi ha espais d'interacció? És a dir, sí, es trobaven amb tots a l'escola i eren tot i tal, però fora de l'escola, en els espais de lleure, convivien? Què passa quan ja no hi ha l'escola i ja no hi ha aquells espais d'interacció? Què queda després d'aquí? O sigui, segurament ens hem de preguntar moltes coses, no? I ens hem de preguntar perquè cada cas i cada persona és un món. I perquè el que no podem intentar és pretendre construir un perfil i una pauta que ens serveixi, un motllo que ens serveixi per explicar tots els casos. No. I veure el conjunt d'elements que fa, no? Les ruptures que van fer que aquests xavals fossin vulnerables. No? I en aquestes ruptures doncs, hi ha elements molt diversos. No? Per això jo crec que hem d'anar una mica més enllà. No? I no prendre la carta de l'educadora social com un fracàs, sinó com, evidentment, un estat de xoc molt comprensible, una situació emocional, però també un qüestionament. Què és que hem de fer? Què hem de fer a partir d'ara? Què hem fet bé i què podem fer millor? No? I això jo crec que és important. Vull dir, l'escola, i el que ens hem de preguntar, dona igualtat d'oportunitats a tothom? I aquest és el punt clau. quants fills de pares i mares immigrades, que no són immigrants perquè ja són fills
catalans
i filles de casa nostra, arriben a la universitat? Quants es graduen a la universitat? Quants nois, sobretot? Perquè hi ha més nois que nois. I quants acaben fent mecànica perquè ja se'ls condueix cap allà? Quants tenen oportunitat de fer realitat els seus somnis? L'ascensor social funciona? No? Dir, quines bretxes d'identitat tenen? Seran sempre els moros? Podran tindre una nòvia que no sigui mora i se'l miraran bé a casa de la seva nòvia? I no serà un escàndol? Vull dir, tot aquest tipus de coses, la normalitat en les interaccions, això és el que hem de mirar. Hem de mirar moltes coses, no? Perquè segurament tot ho podem fer millor. Vull dir, i hem d'estudiar per entendre el que va passar a Ripoll i, sobretot, aprendre també quins són els buits en els quals podem treballar millor.
Moltíssimes gràcies, Lourdes Vidal, per acompanyar-nos, dedicar-nos aquests minuts.
A vosaltres, un plaer.